Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Aquest so és el d'un helicòpter aterrant al terrat d'un gratacel. A propòsit, estan obligats els constructors d'aquests grans edificis a habilitar amb heliport els seus terrats? Avui sabrem què és la vida per Pere Pla i de Solà Morales, enginyer aeronàutic especialitzat en aeroports, navegació i transport aeri. És soci de l'empresa Estel Consulting, que ofereix solucions d'enginyeria i consultoria en l'àmbit del transport aeri, logística i desenvolupament de la innovació. Senyor Pere Pla de Solà Morales, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Bona nit i moltes gràcies.
Estan obligats els constructors d'aquests grans edificis a habilitar amb heliports els seus terrats?
No estan obligats. Els heliports són infraestructures que estan vinculades a un accés molt complicat i a un preu molt alt, perquè els helicòpters són molt cars, les tripulacions són molt cares, l'operació amb helicòpter és molt car, llavors no està a l'abast de quasi ningú. Llavors no serviria de res que hi hagués un heliport a cada edifici alt.
Però és habitual trobar pista d'aterratge al cim dels principals gratacels del món?
No, habitual no. Hi ha singularitats, que hi ha gratacels, que sí que n'hi ha, i sobretot en ciutats molt denses, que l'accés és més difícil, i llavors sí que amb alguns gratacels i heliports, però amb molt pocs.
Com a Van Gogh, per exemple.
Sí, com a Van Gogh, per exemple. Però, per exemple, a Nova York hi ha molts gratacels i molt pocs tenen heliports. Hi ha un gran heliport de superfície, tocant a terra, davant del riu, amb un bon accés aeri pels helicòpters i que té moltes posicions d'estacionament. Perquè l'altre tema és que, clar, que hi ha molt poca gent que tingui un helicòpter propi. El normal és que hi hagi unes companyies d'helicòpters que lloguen els serveis.
Jo imagino que l'oient ho demanava pensant en un incendi, no? Que la gent doncs es pogués escapolir per dalt.
Ui, amb un incendi l'habitual és sortir per baix.
I que el fum vagi cap a dalt, no?
Perquè, a més, els helicòpters tenen molt poca capacitat. És un aparell que els habituals, el 99% dels helicòpters que volen al nostre entorn, els més grans, tenen 7 o 8 places. Llavors, si has de desallotjar un gratacels amb helicòpter...
Molt magre. És cert, però, que prolifera la construcció d'heliports arreu del món?
Sí, prolifera una mica, amb molt cuidado, amb molta prudència, però prolifera una mica, perquè... es modernitzen les comunicacions i es potencia aquest medi de comunicació, que és molt eficient, molt car, però molt eficient.
A part dels gratacels, els hospitals, els circuits de velocitat, les plataformes petrolíferes, etc., imagino que hi deu haver heliports als llocs més insospitats, no?
Sí. Per una banda, però són molt pocs al final, la gent que té molts diners, que necessita una mobilitat molt especial i que pot tenir un heliport a casa seva. I n'hi ha uns quants d'aquests, però són singularitats. I després, en quant a llocs insospitats, sí, perquè en els llocs molt inaccessibles necessiten un heliport. Aquest dematí, per exemple, he anat a Lleuset, allà dalt de tot, de la franja de Ponent, a tocar una mica més amunt de Pont de Suert, i allà hi ha un embassament, un pantà, el pantà de Lleuset, i allà normalment 6 mesos a l'any està tot cobert de neu. I si no, els executius d'Endesa no necessiten normalment anar al pantà, però si hi han d'anar en algun moment algun enginyer a fer alguna feina, només hi poden anar amb heliport, amb helicòpter, i per això tenen un heliport allà muntat.
Pere, ara fa dos anys es podia llegir a La Vanguardia que Catalunya era líder destacada en heliports, amb 36 superfícies certificades, molt pel davant de Madrid, amb només 11. És així, això, avui encara, o ha canviat?
Sí, segueix, va en vies de canviar, però segueix bastant així. Ara, em sembla que són uns 40 els heliports que tenen, diguem, certificats, més o menys ben certificats, o menys registrats bé, en la Generalitat. La Generalitat està fent una bona feina, ha assumit les competències amb heliports, i està, diguem, particularitzant tota la normativa internacional. Es particularitza al Ministeri de Foment i ells particularitzen a la Generalitat, al Departament de Territori. Uh-huh. I està fent molt bona feina, i ara, en la resta d'Espanya, es comença a certificar i a posar les coses en ordre, però era curiós perquè fa uns anys, és el que has dit, que veies un mapa d'Espanya amb els heliports que hi havia certificats i veies un piló de punts a Catalunya i tot l'altre sense pràcticament cap, i estaves en un despatx a Madrid, al Ministeri de Foment, i veies helicòpters movent-se per allà. I tenies davant un plano que no n'hi havia cap de pintat. I vull dir que la feina de la certificació dels heliports, que n'hi hagi pocs de certificats, no vol dir que no n'hi hagi cap, diguem, no? Uh-huh. És una feina que està costant, i a poc a poc anem avançant.
Sí, ho comparem amb altres països europeus. Som deficitaris en aquestes infraestructures?
Sí, jo diria que sí. Més aviat sí, perquè l'helicòpter és un medi de transport molt específic. I doncs, a Alemanya hi ha molta més activitat amb helicòpter que a Espanya. I a Inglaterra hi ha molta més activitat amb helicòpter que a Espanya, i a França també.
Mm-hmm. Per cert, quins són els heliports més curiosos en els quals heu participat en matèria de construcció des de l'empresa Estel Consulting?
Bé, l'empresa Estel Consulting és una empresa molt jove, però els socis d'Estel Consulting estàvem abans en una empresa que també es dedica, en una altra empresa que també es dedicava en aquest món dels heliports i del transport aeri en general. I entre tots els dos, no? Entre totes les empreses, hem participat a la majoria dels heliports que s'han fet a Catalunya. Per exemple, un que és molt singular és el de la Fira, a sobre d'un dels pavellons, el pavelló 1 dels nous pavellons de l'Hospitalet, hi ha dos plataformes d'alumini a sobre del sostre del pavelló 1. És un heliport molt maco, molt modern, i a més aquest que té una doble pista, diguem, i poden anar dos helicòpters a la vegada. I n'hi ha molts. Quan el Fòrum de les Cultures també vam fer un heliport molt, aquest era de superfície, en la zona del Fòrum, que hi havia tres posicions d'estacionament independents i, a més, una pista. No? Uh-huh. I no, se n'han fet molts de macos. I aquí, a la conurbació de Barcelona, pràcticament tots els hospitals, menys el Clínic, que està al mig de Barcelona, i en teoria per sobre del casc urbà de Barcelona no es pot volar, només en cas d'emergència de la policia o en casos excepcionals. Uh-huh. i el Clínic no té heliport, però tots els altres, Bellvitge, el Joan 23, el Vall d'Hebron, el de Badalona, els de l'entorn de Barcelona, tots els hospitals tenen heliport, i l'activitat s'està incrementant any rere any.
Per tant, en feu una bona valoració en aquest sentit?
Sí. Els heliports s'estan fent bé, des de la Generalitat també apreten tot el que poden perquè les coses es facin bé. Quan hi ha el tema de la seguretat, i quan parles de seguretat, ja és a part, ja val tot, diguem-ne.
Paraules,
no?
Majors.
Sí. Uh-huh. I llavors, amb el tema de la seguretat i el tema, evidentment, de les emergències, doncs, el tema dels incendis, el tema de les emergències mèdiques, doncs, s'està avançant molt.
Per tant, el futur dels heliports el veus a l'alça, sí?
Sí, clarament.
Jo estic imaginant els cotxes voladors ja, o els homes voladors, no? Podrem aprofitar els heliports, no? On ens trobem?
Sí.
Ens trobem en l'heliport de la Vall d'Hebron.
M'imagino que sí, però suposo que aquests sistemes que es desenvoluparan podran aterrar sense heliport perfectament.
Ens ho diu el senyor Pere Pla de Solà Morales, de 53 anys, i hereu d'una important nissaga d'arquitectes i urbanistes per part de pare i de mare, no?
Sí, per part de pare i de mare. Tothom és arquitecte, la família.
Hi ha un gen, no?
Sí, hi ha un gen. Jo sóc l'excepció, que vaig anar a Madrid a estudiar aeronàutics.
El nen diu que vol ser enginyer.
Sí.
Bé, és enginyer aeronàutic especialitzat en aeroports, navegació i transport aeri, soci de l'empresa Estel Consulting, que ofereix solucions d'enginyeria i consultoria en l'àmbit del transport aeri, logística i desenvolupament de la innovació. Actualment tinc entès que intervenen en el disseny de l'heliport del nou hospital Don Benito de Badajoz i en l'ampliació de l'Hospital Josep Trueta a Girona, o en el manteniment del de la Clínica Tecnon o el de la seu central del RAC, és així?
Sí. El primer gàstic del Don Benito van fer el projecte, però al final va haver-hi un canvi de govern i encara no està clar que es faci l'edifici de sota, l'ampliació de l'hospital. Per tant, està una mica, està el projecte fet, però està una mica a veure si es construeix o no es construeix, però el Trueta sí, ahir vaig estar a l'inici de la segona fase d'ampliació de l'heliport. I sí, va... està molt bé, en marxa.
Ens preguntem què és per Pere Pla de Solà Morales la vida.
Ui, els heliports. No. De fer la família, els amics, riure.
Està bé, sentir-se viu.
Sí, exacte.
Doncs ha estat un plaer. No sé si voleu adreçar unes paraules als oients de la nit dels ignorants que ens estan escoltant.
Bueno, moltes gràcies per participar, per ser tan actius en aquest programa, i per, suposo que gràcies a ells, no sóc expert en això, però gràcies a ells aquest programa dura tant, excepcionalment tant, com dura.
S'agraeixen les seves paraules, Pere Pla, moltíssimes gràcies, i endavant amb els reptes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.